Dimecres de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner. Un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres de 4 a 5 de la tarda fem petar la xerrada. No deixis que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner. La tertúlia de la Cala Ràdio, on tu també hi ets convidat. Què tal? Bona tarda. De tant en tant, el Galliner canvia una mica el seu format i es converteix doncs, en un monogràfic. Hem tractat temes com ara el centre cívic, el parc eòlic, i a partir d'avui doncs, n'haurem d'afegir un de nou a la nostra llista. I és que avui el nostre programa el dedicarem a recordar els fets que van succeir la nit del 19 d'octubre de l'any 1989 a Vandellòs 1. Per fer una mica els anàlisis dels fets, tenim aquí al nostre programa a Pere Margalef. Ell en aquella època era l'alcalde de la Cala. Pere, bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya Xavi Bono, ara és regidor, però llavors era i és encara bomber, no?
Sí, en aquella nit me va tocar ser bomber, sí.
Ne parlarem de com ho vas viure. També tenim l'Eloi Nolla, en aquella època formava part del comitè antinuclear. Eloi, bona tarda.
Bona tarda. El dia de l'incendi, encara no, pocs dies després, sí.
I com ja sabeu, doncs, la Cala Ràdio ja estava en funcionament i per això doncs, hem convidat també a Francesc Callao. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bueno, també ens vam enterar d'algunes coses aquí, tot i que va costar una mica, però bueno, això ja ho anirem analitzant al llarg de la xerrada. Què és el que realment va passar aquella nit a les instal·lacions de Vandellòs 1? Qui m'ho explica? Què va passar?
Sol, oi, ho sabrem millor.
Qui ho sap, qui ho sap?
A veure, el qui va ser testimoni directe va ser ell, per tant, vull dir, és el que ho podria explicar millor.
Nosaltres estàvem dormint.
Jo la pregunta li faria d'una altra manera, potser. Sabíeu el que anàveu a pagar?
Bueno, això li preguntarem després.
Sabíeu el que anàveu a fer allà quan us van cridar?
No, bueno, sabíem que anàvem a fer amb un foc, però realment era un foc. El que passa és que doncs, la notícia, el que se'ns dia era que era un foc extern a la zona de la nuclear, i realment era així. Era un edifici al costat on estava la sala de turbines, i bueno, llavors el que estava cremant en principi era un foc d'indústria com qualsevol altre foc d'indústria que podem tindre per aquí per la demarcació. El que passa és que aquest foc d'indústria després va provocar que es cremés una tuberia d'aigua de mar, s'inundessin tots els baixos de la nuclear, i doncs, el que era en principi un incendi doncs, se va convertir en una inundació i en l'apagada de tots els sistemes de seguretat de la pròpia central, amb la qual ja no, el foc ja no tenia cap importància, i el que era important era que el reactor no tenia cap sistema de refrigeració en aquell moment.
Sempre s'ha dit que va anar de ben poc.
Bé, sí, inclús avui llegint pues, articles d'efemèrides d'aquell dia, s'està parlant de 7 graus, de 3 graus. Realment allí, els que ho van viure en directe, pues, no sabem la prop que vam estar, pues, si ho hem de quantificar en graus. El que sí que podem, i que tots els que estàvem allí podem dir, és que tots els lletreros de dintre de la central, era com si fos una pel·lícula, lletreros amb llums intermitents que ficava evacuació, no? evacuació, i això et sorprenia, no? Perquè hòstia, això sembla seriós. Després també les vàlvules de seguretat de les calderes de vapor, doncs estaven sortint amb una potència brutal. Penseu que nosaltres estàvem treballant a 100-150 metres de lo que era, de lo que estaven aquestes vàlvules, i els bombers parlant entre nosaltres, cridant-nos a l'orella, no mos enteníem del soroll que feia aquell vapor sortint d'allí. Això, pues, jo no sé quants graus devia estar el reactor, però la potència d'aquell vapor demostrava que allò estava molt, molt, molt calent. Avui, llegint amb un retall de premsa, doncs parlem de 3 graus, van faltar 3 graus per a que les beines que contenien l'urani es fonguessin i es convertís en un segon Txernòbil. 3 graus només de diferència.
Bé, només un apunt, dels 3 graus ho vam traure nosaltres de l'informe del Consell sobre Nuclear, l'informe previ del Consell sobre Nuclear, que encara tenim per escrit, no el tenim en format, diguem-li, electrònic, perquè no existia en aquella època tots aquests avanços, però jo sí que tinc l'informe original i el número el vam traure, sí, sí, d'allà. Va ser el que més ens va cridar l'atenció quan va sortir l'informe, sí, 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 sobre l'accident, el primer informe que vam fer. Després ne vam fer diversos més.
Jo estava molt calent, molt, molt, molt calent. La prova era, pues, les vàlvules d'escape del vapor. Després també una altra cosa que era molt indicatiu era el nerviosisme dels propis treballadors de la central, gent que realment sabia el que passava, perquè els bombers que estàvem allí, pues, en principi mos manaven fenya, nosaltres anàvem fent les fenyes que mos anaven manant, però tampoc sabíem el que s'estava cuinant allí dins. Los tècnics de la central, la gent que jo anomeno que anaven amb bata blanca, perquè n'hi havia mos que anaven amb bata blanca, doncs se'ls hi ve a la cara molta por. Els hi veia molta por perquè ells segurament sí que sabien què és el que estava passant allí. Jo recordo tinc una imatge claríssima, quan encara estàvem intentant apagar l'incendi, va sortir un senyor així, una mica més alt que jo, també amb barba, ulleres i bata blanca també, i mos va dir textualment: oblideu l'incendi, deixeu estar l'incendi, s'ha de traure aigua de baix perquè el reactor se nos va. Aquestes van ser unes paraules que, vamos, se m'han quedat gravades a mi a la memòria, i va ser el punt en el qual te dones realment compte de on estàs, que és lo que tens, quina és la bèstia que tens al davant. En el moment que aquell home diu el reactor se nos va, pues, te venen a la imatge. Penseu de que Txernòbil, de feia només 2 o 3 anys que havia passat lo de Txernòbil, i et venen a la ment totes les imatges de lo que allí va passar i com van acabar tots els bombers que van treballar a Txernòbil, tots, inclús els pilots de l'helicòpter, no se'n va salvar ni un.
Clar, una mica lo contraste, lo que a mi se m'acut és que mentre allà la situació era límit, aquí el 99% dels ciutadans del poble de la Cala dormíem, sí, en tota tranquil·litat.
Em va sorprendre molt quan...
O dormíem o estàvem, sí, a punt d'anar a dormir, això a quina hora...
Bueno, l'incendi em sembla que va ser cap allà a partir de les 10, se va produir l'accident, cap a les 11. Jo aquell dia no estava de guàrdia i el company que aquell dia estava de guàrdia, pues, sabia, normalment entenava jo a fer el tallat o el cafè després de sopar, i jo estava al Demagí, me'n recordo perfectament, estava al Demagí i veig que davant del Demagí aparca el cotxe bombers i dic: hòstia, mira, què fa el company aquí, no? I entrem, diu: escolta, que podries vindre, que se'ns ha declarat un incendi allí a Vandellòsu i necessitem gent. I bueno, allò que no hi penses, perquè puges al cotxe i te'n vas. Sí.
Clar, clar, no? És...
Inconsciència.
Sí, en principi era un incendi fora de... Jo vaig preguntar, què passa? Dic: no, és un incendi fora de la central. I realment era un incendi fora. L'incendi era fora de la central.
Va ser que les conseqüències després van afectar el que van afectar. Però una mica el tema és este, no? Dius, bueno, sí, allà, com tu dius, la situació és límit, i aquí...
I aquí la gent no se m'entén. Quan me van rellevar el dia següent, el relleu se va produir a les 8 del matí, i bueno, pues me van enviar cap al parc de bombers, que estava ara on està el CAP, I recordo bé, mentre estava entrant dins del poble, o quan ja vaig sortir del parc de bombers i anava caminant pel poble, jo veia la gent que sortia de les cases i anava a comprar i anava a treballar. I a mi me sobtava molt, me sorprenia molt l'actitud de la gent, perquè jo venia de l'infern, quasi bé. Jo venia aquella nit, la recordo jo com la més llarga de la meva vida. Aquella nit vam treballar com a bèsties per poder traure aigua d'allí dins. Penseu que vam ficar dintre la central, vam ficar tot el que teníem que fos capaç de traure aigua. Vam ficar camions, vam ficar motobombes, autobombes, electrobombes, tot el que fos capaç. No teníem, vam ficar pobals perquè no en teníem, però vam treballar per traure aigua, que era el que interessava com a animals, perquè sabíem com ens estàvem jugant. De viure en aquella situació límit, que estàs amb un estat de psicosi per les imatges que tenies de Txernòbil, sapigui que estaves a punt d'un desastre d'aquella magnitud, arriba aquí al poble i veure que tothom s'està aixecant de dormir i se'n va a comprar o a treballar i està tothom tranquil i bé, em vaig xocar moltíssim, perquè jo esperava, jo el meu pensament, dic, jo ara arribaré al poble i trobaré un poble fantasma que tothom està a València, que evacuat.
Bé, però la reacció després va ser terrible, la reacció ciutadana després.
Després d'esmorzar...
A mesura que la notícia es va anar escampant, doncs a la nit ja recordo que ens vam reunir a la sala i allí se va començar a posar a cuinar.
Jo crec que inclús ràpid, el que passa és que, clar, si t'estan enganyant, que si són unes barriques d'oli, que s'ha pres foc, que si no té importància. Jo, per exemple, aquella nit tenia ensaig de teatre. Quan vam saber la notícia vam suprimir.
Clar.
L'ensaig, perquè érem conscients de que, almenys la gent que estava allà, no sé si perquè teníem una miqueta més de consciència o no, doncs de que realment un incendi en la central nuclear és una cosa greu. I després vam estar una estona pendents dels mitjans informatius, està ben entrada la nit, com a mínim a casa meva. I clar, les notícies de Catalunya Ràdio, les notícies... també val a dir, cada part que donava Catalunya Ràdio era una miqueta més... més fort, més ja, greu, ja, més que ja s'ajustava més a la realitat.
Ja no es podia amagar.
Però de començament, doncs, el que va ser és un engany total i absolut.
Total.
I jo crec que això és el que va més indignar més a la gent, sí. Però escolta, perquè que som criatures, perquè ens amagueu el que passa amb aquests casos, doncs, i també va constatar la fal·làcia dels que ho segueixen dels plans d'emergència. Que ni van existir en aquell moment,
ni existeixen
ara,
però avui en dia és un paper que contínuament s'està
portem 20 i pico d'anys sense fer un simulacre.
Jo voldria que m'expliqués,
es va fer fa 20 anys o 20 Pere,
vostè com se'n va enterar? Com s'arriba la notícia?
Jo recordo que em va picar per telèfon i vaig inventir que, bueno, que a la nuclear estava una miqueta de foc, però que no tenia cap importància. Bueno, si no tenia cap importància, pues a dormir, no? Així de simple, no? O sigui que ens van enganyar i ens demà també, en fi, el que ha dit Eloi, que ens estaven enganyant com a xinos. I això no està bé. Jo pregunto, Eloi, si això és la nuclear és d'explota, al nostre poble, què passava? A la gent del poble. Ens afectava o no?
Depèn de la intensitat de l'explosió. Evidentment, si hagués estat com a Txernòbil, doncs no el nostre poble, sinó tot a Tarragona. Se n'anava a la ruïna total i absoluta, econòmica com a mínim, i després, doncs, evidentment, una sèrie de morts directes de l'accident per l'explosió, i després càncers i leucèmies a curt, mitjà i llarg termini, que és molt difícil d'avaluar. O sigui, en el cas de Txernòbil, per exemple, estem parlant de 56 morts directes.
Bueno, aquella era més gran, no?
Aquella el que passa és que hi ha més reactors un al costat de l'altre.
Ah, vale.
I va explotar un dels quatre reactors.
Sí,
un dels quatre va explotar.
Però realment l'explosió que has pogut ser en cadena després,
l'explosió, el problema no és l'explosió en si, l'explosió ens hagués afectat els que estàvem allí, perquè jo vaig arribar a estar a sota mateix del reactor traient aigua,
però hagués afectat els que estàvem allí, que després...
però després el núvol radioactiu que s'hagués provocat, Txernòbil encara està pegant voltes ara per la Terra, el núvol radioactiu, i va afectar mitja Europa, inclús va arribar com a núvol als Estats Units i a Xina. Aquí hagués passat el que ara mateix està a Txernòbil. Tot això estaria ple de partícules, a la cala no hi viuria ningú, i segurament a l'ampolla tampoc, i segurament bueno, un radi de varios quilòmetres que no hi podria viure ningú perquè el terreny està contaminat, no per l'explosió, sinó per el que hagués sortit un cop trencat el que és el sarcòfag, un cop tot el combustible ja s'ha repartit en forma de pols pel territori, doncs allà ha anat aquella pols. Avui en dia segurament encara no hi podríem viure, o sigui, este poble seria fantasma.
I tot el sector primari s'anava a la merda, tant la pesca com l'agricultura. És a dir, les conseqüències doncs, graves, et dic, l'explosió directa de Txernòbil són 56 morts. El que hi ha després és tot una avaluació que depèn de qui ho avalua, que xifra entre 200.000, això ho fan l'avaluació aquesta és de l'organisme competent de la URSS en el seu moment, que ho va valorar amb uns 200.000, fins als grups ecologistes més radicals que han fet estudis diversos que diuen que pot arribar fins a 1 milió d'afectats. En tot cas, la versió governamental són 200.000 persones que d'una forma directa en aquell moment o indirecta després a través de malalties, cancerígenes i demés, s'han vist afectades.
Sí, però a part de les que s'han vist afectades per malalties, a part hi ha tots els desplaçats. Que estem parlant de, allí Txernòbil, estem parlant de milions de persones que han hagut de ser desplaçades d'allí on vivien, perquè allí ja no s'hi pot viure. Estem al voltant de Vandellòs, hi hauria pues, una zona, que ara no sé quin és el radi d'evacuació de Txernòbil, però igual estem parlant de 100 o 200 quilòmetres al voltant de Vandellòs, si allò s'hagués arribat a trencar, que no s'hi podria viure. Estem parlant potser d'una quarta part o la meitat del territori de Catalunya, ja, per no nomenar altres comunitats.
Sí, que agafava Tarragona de mig a mig.
Sí, el núvol, sí.
Bé,
sí,
jo crec de totes maneres, no sé si estiro d'acord amb mi, i no és perquè estigués tu al davant, que de tot això que va passar i tenim una assignatura pendent, els damnificats, doncs les persones que ens vam salvar d'aquella possible catàstrofe, que és un agraïment públic i notori en els bombers que van treballar, perquè jo crec que ells van tindre un paper absolutament decisiu a l'hora de que ens salvéssim d'aquella catàstrofe.
Sí, està clar.
I això no, jo crec que la societat en general, Escaleros en particular, no ho hem valorat suficientment.
No, i que segurament si haguessin sabut les conseqüències del que havia de portar allò, possiblement ells se van veure en lo fregau una vegada estaven allà, és a dir, que a lo millor no haguessin hagut que haguessin dit, escolta, a mi no val palar, entens? És a dir, clar...
No crec.
Home, no crec. Quan te diuen ei, molta gent el primer que pensa és agafar, anar-se'n a casa, buscar la família i camí.
Això ja és una reacció animal, però l'altra podria ser que s'ha sapigut, no? I es comenta encara que tampoc no estàveu realment preparats per a fer front a un accident d'aquestes característiques, no?
Per a segons que no estàs mai preparat i per a aquestes coses no estàs mai preparat. Pensa que allí un cop ja sabies de què anava la cosa. Jo allí em donava per mort. Jo, tenint les imatges de Txernòbil a la ment, que havia sigut fa 2 o 3 anys abans amb aquest accident, jo allí em donava per mort i tots els meus companys també, però bueno, nosaltres d'aquí no sortirem, anem a veure si podem salvar algo. I ningú va marxar, al contrari, i ningú va marxar. Vull dir, sí que moltes vegades entrenals fem la broma, oh, si tornen a trucar, en vez d'anar cap allà anirem cap a València, però estic segur que si tornessin a trucar faríem cap tots al mateix lloc una altra vegada. No ho sé, és la mentalitat.
Jo, tornant una mica al que deia l'Eloi de la indignació que va provocar tot el tema aquell...
Franquín, si em permets, volia agrair a l'Eloi aquestes paraules perquè en 20 anys és la primera vegada que algú
ha fet
un comentari amb aquest sentit. Gràcies, Eloi.
Pues una mica el tema de la indignació que deia l'Eloi, que era la manca d'informació que havia en aquell moment, no? I el fet de que no avisessin on t'havien d'avisar, tot i que els protocols devien estar establerts igual, però el senyor de turno pues, no va trucar on t'havia de trucar, quan va trucar no va dir el que havia de veritat. Clar, tot això se va anar fent una pilota que hores després ja no era creïble, i suposo que una mica la reacció tan important que va tindre la gent en aquell moment va ser per culpa d'això, és a dir que des d'un primer moment no van dir senyors, hem tingut una avaria i hem fet el que hem pogut, però ha sigut això, no? És a dir, des d'intentar-ho amagar, quan ja no podien amagar, dir el que no era, i intentar posar pals a les rodes a la informació.
Mira,
no?
Si va ser
en Estòmic, que era l'alcalde.
El govern civil també es va queixar molt, el governador es va queixar molt en el seu moment de la manca d'informació per part de la direcció de la central, en el sentit que els havien cridat molt més tard del que marcava el protocol, ara no em facis dir quan, no me recordo exactament, però que els havien avisat molt més després del que marcava el protocol i que, per tant, va dificultar l'acció de protecció civil que tenia prevista en aquell cas. Després, evidentment, també hi van haver, al meu entendre, però el govern civil ho va pagar en la mateixa moneda que li va pagar l'empresa amb ells, perquè el govern civil també, els alcaldes, us va tractar com si en fóssiu ningú.
Com
si no tinguéssiu cap responsabilitat cap a les vostres poblacions. I això, bueno, el Ramon Sánchez Ramon no va estar a l'alçada de la situació, tampoc també els va sobrepassar, tampoc va saber què fer en unes circumstàncies, suposo que la processó anava per dintre, perquè el que intenten de primer moment és minimitzar realment per no alarmar la població. Suposo que qualsevol en el seu lloc potser hagués fet el mateix, però evidentment el que no pots és enganyar a les autoritats, a la població. Una cosa és que tu a la població no vulguis alarmar directament, però a veure, els alcaldes havien d'estar informats, i el ridícul que va fer no deixant entrar vos a la central, deixant entrar només a Barcelona perquè era la seva central, la que estava a la població Vandellós, home, que és que no afecta a la resta de municipis el que hi hagi foc a la central nuclear, i alguns Vandellós està més lluny que la cala de la central, bastant més. Aquí el governador civil va estar bastant fora de... Per cert, en el vídeo que hem preparat, que després ja en parlarem, el Barceló diu que al final va dir que si no entrava vosaltres, que ell tampoc entrava en una reunió amb el governador civil. Bueno, fa la seva versió del cas. No ho sé, ja el veu quan veies el vídeo i ho analitzaràs.
Jo més me'n recordo una vegada que vam anar als quatre
alcaldes... Perquè el tenim gravat.
A TV3... I me'n recordaré tota la vida, això és una cosa que et queda, i cada vegada que veig el senyor Cunit, que el veig cada dia a casa, me'n recordo d'això. Era una sala, hi havia un fondo, i hi havia una grada, com si fos un camp de futbol, de la grada, i està el césped. I baix posa el governador, baix. Pues a tribuna posa el governador, i els quatre alcaldes mos posa a la grada, i ho veiem, i en això es puja el senyor Cunit amb una grua d'estes, amb una grua tot assentat, en directe, ho vaig gravar i no sé vaig fer el vídeo. Puja dalt i mos diu que, bueno, a veure, el que parlàvem, el que diem, la nostra opinió referent a l'accident, no? I nosaltres li vam dir-li, mos aixequem. Bo, com li vam dir-li que mos aixequem? Era en directe, i aquest home és una miqueta xuleret, ara no tant, però abans ho era més. I res, i mos posem drets. I ell mos diu que per favor. I nosaltres, que li vam dir-li que els responsables, els que teníem d'estar nosaltres en baix a la tribuna, érem nosaltres, els alcaldes, no el governador, perquè el governador ens ha portat molt malament a nosaltres, però molt malament. Per tant, si volia estar ell aquí, tenia d'estar a les grades, però no baix. Per tant, si ell no puja i nosaltres baixem, on anem? Diu, això no pot ser, no pot ser, i ens vam marxar, i el vam deixar allà plantat. Això sé que ens un demà sé que es va enfadar molt, però escolta, sí que el governador va ser, en paraules i una miqueta violentes, va ser un cochino.
Tot el que va desfermar allò, quan ho recordo fa 20 anys, evidentment que ve d'uns fets negatius i lamentables, però en aquell moment la reacció de la gent del poble, aquells carrers plens de gent, crios, grans, pancartes, en les cassoles a la mà fent soroll, assemblees, escolta, allò va ser que encara se'n posen els pèls de punta, sí, ara, no?
La gent del poble jo crec que va sortir a defensar els seus interessos, ni més ni menys. Ni era ni més pronuclear ni més antinuclear. Simplement eren els seus interessos agredits. Per què? Perquè pues, l'accident hagués pogut afectar greument a les seves economies, però, com hem dit, però també a la seva salut, eh? I a la seva seguretat. I aquesta reacció demanant una vegada i una altra i una altra que es tanqués la central no va ser res més que una defensa ultrança dels seus interessos agredits, eh? I van sortir fins que es va aconseguir tancar la central. Per tant, jo penso que la gent d'aquest poble es pot sentir orgullosa d'haver sortit a defensar el que li corresponia, perquè a vegades sembla que m'ho haguem de donar una mica de vergonya de que algú sortia a defensar el que és seu i el que en realitat, doncs, quan te sentes agredit, el que passa és que surts i vas a per totes, perquè en aquell moment et sentes molt malament, i com que et sentes malament, doncs ets capaç de tot. I la força de la gent indignada i agredida és incalculable, té una incalculable força. No, jo crec que inclús que s'han pogut arribar més. El que passa és que, bueno, el moment que va articular tota aquella força a través del comitè antinuclear, doncs probablement no donàvem per més, perquè és que la gent ens exigia una mobilització en contínuo, cosa que evidentment també havíem de treballar, havíem de fer la nostra vida, teníem les nostres famílies, etc. Però és que la gent s'ho va agafar doncs d'una manera molt, però que molt forta. Quan se va tancar Vandellòs, doncs, muerto el perro, se acabó la ràbia, s'havia aconseguit, ho vam celebrar tots plegats, uh-huh. I jo crec que 20 anys com ara, després, doncs és una data perquè el nostre poble s'hi senti orgullós d'haver sortit al carrer i haver-se defensat d'una agressió com aquella. I amb això els caleros i les caleres no hauríem d'estar tots orgullosos. Sí,
jo crec que va ser una gran victòria, perquè fer tancar una nuclear no és tan fàcil, eh? Ei, no és tan fàcil, eh? És molt difícil, eh? Tancar una nuclear, a lo que ha costat i el que dona i tot això, és molt difícil. Per això dic jo que va ser una gran victòria poder-la tancar, també gràcies també a l'Ajuntament de Tivissa i a aquell de Pratdip, que van col·laborar al 100% amb nosaltres. Però repeteixo que en aquest sentit podem estar molt orgullosos i contents.
Bé, evidentment seria injust auto-otorgar-nos tot el mèrit al nostre poble, però el que sí està clar és que nosaltres érem el referent, és a dir, el poble de la Cala era el referent.
Nosaltres
vam tirar endavant i al darrere va vindre tot el que més, sí. Tots els que van vindre al darrere doncs, també van fer la seva feina i tenen el seu mèrit, però el referent vam ser nosaltres.
Això està claríssim.
I és d'això que vull reivindicar, no sé, el nostre poble com a gent que s'ha sabut defensar en un moment determinat. Més que com a... Perquè si no entraríem en un terreno ja més diferent, o sigui, l'ecologia és més una altra cosa, i és una cosa més minoritària. I l'antinuclearisme doncs, també és un altre matís. Podríem entrar en matisos molt diferents, no? I suposo que hi ha molta gent que de la que es va manifestar, escolta, es va manifestar el PP Curto del PP, imagina't. Doncs estava contra Vandellòs 1, però no estava després contra l'energia nuclear en general, perquè considerava que les altres ja podien funcionar. Però vam trobar un punt de trobada era Vandellòs 1. Aquí estàvem tothom d'acord. Tant els que defensen l'energia nuclear però consideraven que Vandellòs ja estava totalment obsoleta, com els que estaven contra l'energia nuclear en línies generals. I aquí doncs, el gran mèrit, crec, de les mobilitzacions va ser no excloure a ningú. És a dir, tothom hi tenia cabuda en la seva mesura, cadascú amb els seus pensaments, amb les seves idees, però evidentment el que ens unia a tothom era que aquella central no podia seguir funcionant. Central nuclear de la primera generació, una central nuclear que a França pràcticament no quedava cap, em sembla que en quedava una, que era la gemela que l'havien de desmantelar. La primera proposta de diferència era desmantelar la central gemela francesa per apedaçar les restes que quedaven de Vandellòs. Això era la proposta primera de diferència, imagina't. Però en la realitat és que els francesos aquest model ja l'havien anat abolint, l'havien anat deixant de banda perquè havia tingut molts de problemes, perquè havia tingut incidències paregudes. Precisament per això, després de l'accident de Txernòbil al 86, va haver una sèrie de mesures que es van prendre volien remediar d'alguna manera aquestes mancances d'aquest tipus de central de grafit o gas, i precisament afectaven el sistema refrigerat, això que després és el que va petar. És a dir, que si s'haguessin gastat els diners i haguessin fet les obres, segurament ara tindríem Vandellòs com una relíquia, però encara estaria funcionant, a la millor encara estaria funcionant. És a dir, que, a veure, si els hi va cremar amb ells, nosaltres no tenim la culpa que es tanqués la central, vam aconseguir que es tanqués, però la culpa va ser d'ells que se'ls hi va cremar. I les incidències que hi ha en les actuals centrals nuclears, també en vaig d'una cosa a l'altra, són culpa dels que porten la gestió d'aquestes centrals. No és culpa ni dels ecologistes, ni dels alarmistes, ni de la gent del carrer. És culpa d'ells. Si es fot en un mes d'agost, en ple mes d'agost, foc a la Vandellòs 2, com va ser aquest estiu passat, és culpa de Vandellòs 2. No és culpa de cap ecologista. Normal, culpa d'ells, que no saben gestionar les seves instal·lacions. Si escou comença a repartir partícules de radioactives com sí. si fossin caramelos,
sí, sí, sí.
No és culpa nostra, és culpa d'una mala gestió d'ells, i aquesta mala gestió es concreta amb coses molt clares. Fusionen les dues empreses des de la liberalització del sector elèctric, redueixen plantilla a la meitat, la plantilla qualificada redueix de 400 a 200 treballadors per les dues centrals, comencen a contractar personal eventual que no té la mateixa qualificació, però cada persona d'aquestes cobra per fer la mateixa feina que un personal qualificat cobra quatre vegades menys. Per tant, vull interessar aquest tipus de... I hi ha un total oblido de la cultura de la seguretat per a entrar a fer diners, simplement a fer diners. I això, clar, això abans podia haver problemes, però estaven condicionats. Per què? Perquè l'aportació elèctrica la marcava l'Estat. És a dir, la nuclear havia de fer, per exemple, un 20% de l'electricitat, el gas un 10%, etcètera, no? Anar planificant.
Sí, sí, sí.
No se tractava de produir per produir, tu tenies limitada la producció. Per tant, el benefici empresarial, òbviament l'havien d'obtenir, però estava molt, molt més limitat, i per tant la seguretat pesava una miqueta més. I ara ens han demostrat que la cultura de seguretat s'ha abandonat totalment, segueixen mentint, segueixen fent trampes i segueixen donant-nos ensurts, perquè tot i que fer trampes, tot i que fer el que vulguin per obtindre beneficis, tot i que fotessin tota la plantilla al carrer, si no tinguessin incidències, a nosaltres que problemes que tenen incidències. I nosaltres ho relacionem directament. Que hi ha una conseqüència directa d'aquesta reducció de personal que es va fer en el seu dia, d'aquesta mancança de personal qualificat, i no ho diem nosaltres sols, sinó que també ho diuen informes diversos. Concretament, l'antiga presidenta del Consell de Seguretat Nuclear, la Maria Esteban Moler, l'anterior a la que hi ha avui en dia, va dir de Vandellòs 2, de la gestió de Vandellòs 2, que aquella gent no estaven fent els deures i sí. no estaven portant-ho bé. I això és molt fort, perquè sí. No és una fàbrica de galets, és una fàbrica d'electricitat.
Sí, sí, sí.
És una fàbrica d'electricitat. És molt perillós que el màxim organisme que porta el... Perdona, que porta la temàtica nuclear a tot l'estat espanyol digui que no té confiança amb la direcció. És que n'hi ha per posar-te posa els pèls de punta.
Home, sí, no, per això, per això era la meva reacció, no? Escoltant-te en tu, pues és preocupant, no? Perquè si pensem que el que va passar allà va ser perquè no es van prendre les mesures que calia, ara aquella ja no està, però n'hi ha una altra, és el que parlem, no? Que cada moment pues, van sortint coses també des de la d'Ascó, i si el que tu m'ho expliques és la realitat, pues bueno, un fa... el cos li reacciona, no? O a altres no.
Sí, per això. I suposo que per això la reacció de la que parlàvem, és a dir, de la indignació de la gent, i de que en aquell moment penso que es va marcar un punt d'inflexió en quant a la necessitat de la cultura de la informació, és a dir, a partir d'allí, tot i que encara hi ha mancances i que pues, encara depèn del que passa pues, te costa unes hores pues, enterar-te, ni en l'incendi de fa 2 anys a Vandellòs, que va haver un altre incendi més a fora i tal, sí. però dins del que cap també, i en això vam estar una mica al costat amb Javi, encara costa que la gent se te posi el telèfon,
sí,
te diguen de primer moment pues una mica el que hi ha, i però el que sí està clar és que del abans i el després de serà incident oficialment, però mira, escolta, nosaltres estem acostumats a dir accident i no passa res perquè diguéssim accident, tot i que està, avui ho parlàvem amb una companya d'aquí a la ràdio, tot i que el van catalogar oficialment com a incident, però ens sentim
més
a gust en accident, sí. Perquè som els que estàvem més a prop i els que ens van jugar la pell, entens? Sí, sí. Però sí que és veritat que a partir d'aquell moment la gent va creure convenient conèixer més i necessitar més informació, i a partir d'aquell moment se van començar, i no acabat la demanda d'informació, perquè precisament a partir de l'última història esta de fa un any i mig,
sí, sí.
Ara pues, hasta han d'avisar els alcaldes per SMS, per un mòbil, és a dir, quan fa molt de temps que tenim tots mòbil, pues, hasta fa un any i mig això no passava, per tant, dius, no és ja que com li va passar a Pere, de dir, ei, que hi ha un incendi però no pateixes, vés-te'n a dormir tranquil que no es cremen 4 bidons, no es tracta d'això, és a dir, cada vegada. I no només la gent que està al capdavant, regidors, etc., sinó la gent del poble, que o dels pobles, que cada vegada volem saber bastant més. Entens?
Sí, però a la central no li interessa dir la veritat, eh? Això que queda clar. És que a les centrals no els interessa dir la veritat del que passa.
Bueno, però tu aquella nit, Pere, no havies d'haver-te anat a dormir. Tu no ho sabies, evidentment.
No,
a tu t'havien d'haver informat i potser no podies fer res, però tu havies d'estar allí, perquè després lo primer que et criticaria és qualsevol persona del poble, diu, Etel, mentre se fotia foc a la central ja estava dormint.
Sí.
Tu has d'estar allí al peu del canó i ara hem d'estar igualment. Les autoritats han d'estar avisades, encara que no puguin fer res, és exactament igual, és la seva responsabilitat.
Però han d'estar avisades. Han d'estar avisades.
I
sobretot la informació que s'ha de donar ha de ser verídica.
No la donaran.
Perquè aquella nit se podria escriure una enciclopèdia de les mentides que es van arribar a dir tant als alcaldes com als mitjans d'informació, com a tothom. Penseu que van arribar a dir que la central se va inundar per l'aigua que van tirar els bombers.
Sí, correcte.
Si sumem l'aigua que mos cap als camions, no omplim ni una piscina. Allí estàvem parlant de milions i milions de litres d'aigua. O sigui, van a saber explicar, o es van atrevir a explicar, que l'aigua, la central la vam inundar, els bombers tirant aigua. És que va ser una desinformació total. I jo crec que és per aquí la indignació que comentava l'Eloi. Mos prenen com a crios, fan a nosaltres el que volen, i això no pot ser. Això no pot ser. Han de dir, si passa alguna cosa, si hi ha algun problema, han de ser valents i ho han de dir. I han de dir la veritat. Perquè en mentires l'únic que aconsegueixen és que se'ls posi tothom en contra.
Que tota la gent se va sentir realment enganyada. Potser per això va sortir aquella ràbia i la gent va reaccionar.
Sí, però els nuclears...
A veure,
no fa res, això,
hi ha
no?
més informació, expliquen més coses, fan més esforç per explicar coses, però és un camí que no té retorn, és a dir, és un camí que no s'acaba mai. És a dir, els ciutadans no en tindrem mai prou d'informació. Si tarden... per posar un exemple, un minut a avisar-te, jo m'estimaré més que tardin mig minut que no pas un minut, i quan m'hauran avisat en mig minut voldré que m'hagin avisat en 10 segons, i això és així per cada ser així. Voldrem més informació, demanarem més informació, i sí que donen informació, que abans jo recordo que trucar i poder parlar per telèfon amb el director de la central nuclear era harto impossible, és a dir, era com impossible, era impossible.
Impossible.
I sí, i ara, bueno, pues, quan passa algo, pues, si tens tens oportunitat com a mínim de que se te posi el telèfon, de rebre una resposta, etc, etc. Malament aniríem si en 20 anys no haguéssim avançat una mica. Ara, clar, vull dir, mai serà suficient ni mai serà prou.
Mai.
Però jo voldria recuperar una de les paraules que ha dit l'Eloi. Clar, vale, tenim la informació, però realment és hi ha algú que sap com ha d'actuar? Ell dia que quan ens fa que no es fa cap mena de simulacre, que la gent no està preparada...
No sé si 17, 18 o una cosa així.
Vull dir, clar, cal tindre la informació, però tothom hauria de saber
què fem.
Com una cosa normal, no? Tots els ciutadans, tots els estaments públics, polítics, tothom hauria de...
És l'assignatura. El primer que s'ha dit és l'assignatura pendent, que actualment és l'assignatura pendent, el tema dels plans d'emergència o el que fer davant d'un cas d'aquests. No?
Jo ho tinc clar, el que s'ha de fer, i ho faig des de fa 20 anys, que és demanar que es tanquin. Que es tanquin totes.
Molt bé.
Perquè és la manera de...
Sí.
És la manera d'estar tranquil.
Aquest és el camí.
Aquest és el tema. Com a mínim no se'n construiran més. Perquè, perquè avui una inversió... Una nuclear, per exemple, l'última, la que fan a Finlàndia, crec que està en 6.000 milions d'euros. Però de 2.000 milions s'estan passant ja de pressupost, i s'estan
xafant els dits
econòmicament. No, clar, i a més el període de temps en què construirà, van dir que es construiria en 5 o 6 anys i ara ja preveu un temps de 10. Clar, qui fa una inversió de 10 anys i d'esta milionada no fa pràcticament ningú, llavors el capital va en busca d'inversions més segures
i sobretot
més rentables,
perquè quan a les primeres nuclears que es van fabricar, com ara aquesta de Vandellòs que estem parlant, clar, quan se va quantificar els beneficis mentre la central està en funcionament, però no van quantificar les despeses un cop allò ha deixat de produir energia. O sigui, aquesta central fa 20 anys que està tancada i encara s'estan gastant diners. O sigui, sortia a la premsa de cara, l'estat espanyol ha de pagar 10 milions de pessetes diàries perquè França mos aguardia els
residus de Vandellòs.
20 anys després de que d'allí no ha sortit ni un bol d'energia, encara està produint despeses, però és que continuarà produint despeses durant cents i cents d'anys, perquè l'activitat d'aquest combustible s'haurà d'estar vigilant-lo durant cents i cents anys. Llavors, si tu quantifiques, si tu sumes la despesa que tens de construcció, de manteniment de la central i després de manteniment de tota aquella basura que ha produït la central, és que vas a pèrdues. Clar, dius, no, jo el que la construiré sí el que s'emportarà el pastís, però després les altres generacions hauran de continuar gastant-se diners sense treure cap benefici a canvi. És pa per avui i gana per a demà.
Això de llegit a la premsa...
I avui en dia això ja se n'han donat compte, perquè ara ja comencen a haver centrals tancades, ja se'n comencen a donar compte de que s'han de gastar molts de diners, han d'invertir diners en els residus d'aquestes centrals que ja no produeixen.
Ho veus a la premsa o sí, a Barcelona?
Sí,
cementeri.
Que volia el cementeri.
El vam entrevistar en el DVD, ja en declaracions seves.
Si vingués aquí a la Cala, diria que no.
Sí.
Diria que no, això ho tinc clar, diria que no.
Però tu saps per què vol el cementeri a Barcelona?
Home, pels quartos, suposo.
Perquè fa les gàbies de Manresa, de tota la Vandellòs 1, tots els residus de mitjana i baixa intensitat s'han depositat en contenidors que ha fabricat la seva empresa.
Per llegir un xec i dic, hòstia,
clar, però
serà possible.
El que li falta a l'entrevista és pel seu negoci.
Però no ho digues. No ho digues, això,
no,
públicament, home, per l'amor de Déu.
Ell no té problema en dir-ho, perquè cadascú està fet de la pasta que està fent.
Hòstia.
I ell està fet així, vull dir que, clar, i a més té una exclusiva amb l'Empresa Nacional de Residus per fer aquest tipus de depòsit per a totes les centrals nuclears que es desmantellin i tal. Per tant, tot el que sigui emmagatzemar residus en un lloc localitzat, millor, perquè no...
Clar, és amb ell li aporta benefici.
Li aporta benefici, per tant, és per aquest motiu que vol ser mentira.
És el seu pa, és el seu pa.
No és per altre. Tu no sabies això, Pere?
No.
Tu no sabies que havia fet tots els contenidors de la Vandellòs 1, del desmantellament de la Vandellòs 1? Home, doncs... Pues,
no, no, així de clar.
Ara
no.
Sí que veig que estàs fora d'òrbita, eh? Si no, Barceló, clar. Doncs pues és així.
I som amics, veus? Eh?
No, jo també. Sí, unes abraçades i deixeu
sí,
anar.
Sí, però
referixo,
però no.
Sí que no té res a veure, és una persona molt amable, molt afable, però bueno, ell va a la seva bola, al seu negoci, i per això ho defensa ni més ni menys.
Sí, però pots però, defensar, bueno, però no públicament. Hòstia.
Ja, de tota manera, jo sí que li donaré feina desmantelant centrals. A veure, sí, nosaltres...
El que el faràs milionari si n'has tu.
I ells desmantelant-les, doncs, ara ja té Sorita a punt, que ja estan començant, i Garoña d'aquí 4 anys, vull dir que no viurà prou per a disfrutar tots els diners que li donarà aquest negoci, pobre. Tampoc li valdrà per a res, però li valdrà per a res.
Ara ho has dit, pobre.
Però són 20 anys, eh? Des d'aquell 19 d'octubre i tots els mesos següents, és a dir, la lluita constant, el dia a dia,
És estrany que la televisió catalana no hagi dit res, però almenys jo no he dit res.
Sí.
Jo penso que va fer un reportatge. Va fer un reportatge per anar a la Vandellòs 1, va traure imatges.
No vaig veure.
Jo penso que dilluns pocs mitjans van deixar de recordar, de rememorar una mica.
Sí, nosaltres a la roda de premsa de Tarragona érem 13 mitjans, eh?
D'una manera o d'una
altra. 13 mitjans.
13 mitjans van vindre, sí, van treure la televisió espanyola.
A mi el dissabte encara em van entrevistar del diari de Bilbao.
Sí, d'una manera o d'una altra.
Sí, el diari Bilbao també em va entrevistar a mi. Segurament és que li vaig donar.
A mi la ser. Passant
els telèfons. No, però a mi el que em pesa més és el que em pesa més, que tinc 20 anys més. Jo.
Bueno, tots tenim 20 anys més.
Jo dic a mi, el que em pesa a mi.
Eloi, tots tenim 20 anys més.
Que tinc 80, eh?
I que, bueno, malgrat els insans aquells, el nerviosisme, les lluites, tot plegat, doncs et queden també els bons records, no? Aquell poble ha fet una pinya quan estàvem més dividits pel tema de la pesca.
Quan estàvem més dividits,
ens va vindre això com bàlsam, perquè ens va unificar altre cop.
Bueno, però el nostre poble ja ho era antinuclear.
Sí.
Perquè el tema de Ballesteros, allò del terreny en què ell que estava comprat,
allí també va
allí va haver soroll amb Ballesteros.
Amb
una sangre, lo volien tirar baix de la sangre.
Era una premonició del que podia ser, perquè el 74 anàvem com a molt despistats del que podia ser això.
Ei, van cascar, eh?
Sí.
Bueno, una mica...
Era molt a calé.
Bé, una mica se va reviure... aquell sentiment i es va multiplicar pels fets.
El cert és que m'ha escrit història. Jo crec que m'ha escrit història perquè el 74 són les primeres mobilitzacions contra una central nuclear en tot l'estat espanyol, com a mínim, no sé si d'Europa, però com a mínim, i en plena dictadura.
Bueno, a Alemanya hi devia haver algun moviment, però que nosaltres tinguéssim tota una dictadura en contra i que siguéssim capaços de tirar endavant això
i
sapiguéssim salvar Port Olivet de ficar dos centrals nuclears allà.
Això ja escriu
història. I comprar el terreno ja.
I les mobilitzacions que van permetre tancar Vandellòs 1, diguem-ho que diguin, que va ser una decisió política, però nosaltres...
Bueno, suposo que devia haver una mica de tot.
Ja ho sabem. Nada bé de política.
Doncs, amb una central nuclear més important d'Europa occidental fins a aquell moment, també marca una història, i això ens agradi o no ens agradi forma part de la nostra història.
Jo sempre explico amb orgull això de que la Cala és un poble que ha aconseguit que tres centrales nucleares deixen d'existir o no hagin existit, les dos de Port Olivet, i a més la de Vandellós hagin deixat d'existir.
Home,
poble, ja la tenia més a prop.
La decisió, la decisió del tancament de la central, a veure, és el que dia, el vaig atribuir-nos tot l'èxit, nosaltres
tot,
no.
Tot però no, sí que, però si nosaltres que, no sortim a tallar autopistes, Vandellós U l'haguessin apedaçat. L'haguessin apedaçat.
És una mica el tema, segurament devia haver-hi motivacions polítiques. Evidentment que econòmiques, perquè refer tot allò, tornar-ho a posar en marxa, hi ha les mesures de seguretat, però si hi ha algun element que va ser imprescindible per tancar-lo, sí que va ser
la mobilització
del poble de la Cala. Recordo les 18.000 persones, segons xifres d'aquella època, que ens van posar a la central, les barques... Jo tinc un reportatge fotogràfic del moment, que ara quan miro...
I la de Barcelona, cuidado, la de Barcelona,
ara quan miro...
Se van afegir molta gent a Barcelona.
Alguna vegada que he passat per baix d'aquell pont que va a la Vandellós, quan miro lo alt que estava, ja estava dalt fent fotos de la gent que baixava com un riu per aquell camí, bueno, recordo les barques davant de Vandellós, recordo tot aquell moviment, les manifestacions de gent de tot arreu, sí que nosaltres anem al capdavant, la gent del poble, però també sí, moltíssima però gent, una cua que arribava al poble, és a dir,
i sense una sola incidència, jo no recordo ni una sola incidència,
és dir, recordo gent, moltíssima la gent que va anar a peu, que va anar amb tot el que va poder, perquè tota aquella carretera nacional era un aparcament banda i banda de la carretera de gent que anava cap a la central aquella vegada, i després la de Barcelona, és a dir que
Barcelona també va ser molt important.
Déu-n'hi-do lo que va donar de si hasta el tancament, que jo per parlar d'una anècdota recordo, i que consta que en aquell moment la ràdio tampoc era el punt de referència informativa del poble com és ara. Evidentment, han passat 20 anys, en aquell moment començàvem, teníem les nostres mancances, ho teníem, i no era com ara, que la gent pues, ja mos tenia més en compte, ni podíem acudir, ni podíem donar de si el que potser donem ara. Però recordo quan vaig donar la notícia per la ràdio de que lo Claudio Aranzadi havia tancat Vandellós, ho vaig haver de dir tres vegades, perquè d'una no em va sortir,
sí,
i perquè jo ja, és a dir, a més, és a dir, quan jo ja sentia els pitos i sentia pel carrer
l'alegria.
Lo jaleo que havia en aquell moment, no? És a dir, ja te ho podies imaginar, no?
Mos queden 5 minutets de programa, jo vull regalar-li a l'Eloi per a que mos expliqui què hi ha esta tarda a la Cala?
Bueno, no sé si els utilitzaré els 5, molt simplement. A veure, aquesta tarda a la Cala i promogut per l'Ajuntament, concretament crec que l'Àrea Medi Ambient i Cultura, no?, que col·laboren, al Centre d'Interpretació de la Pesca, nosaltres, a les 7 de la tarda, nosaltres posarem l'exposició que hem fet amb motiu d'aquest 20è aniversari, una exposició de 8 plafons de 2 metres per 90 que recrea una mica tot el que va passar al voltant de l'accident, des de l'accident en si fins després a les mobilitzacions. Allí hi ha unes quantes persones que es veuran retratades, perquè he agafat fotografies que tenia meves de gent del carrer, i són fotos nostres. Una explicació també, doncs, de el desmantellament, també una miqueta per a cobrir el cercle, i acabem amb un plafó, l'últim, el 8è, que és una miqueta, pues, l'utopia nostra, que seria un futur 100% amb energies renovables, un futur que esperem poder veure, la gent, sobretot la gent que tenim més edat, doncs esperem poder veure-la aviat. A part d'això, si podem, projectarem, no sé si hi havia algun problema tècnic, però mirem a veure si ho podem resoldre, projectarem un vídeo de 42 minuts, que són imatges de fa 20 anys, que jo tenia en format beta amb unes cintes, que surten dues manifestacions, i sobretot surt, clar, jo anava a enfocar quan ho gravava, el gravava doncs, quan sortíem la gent de la cala, és a dir, que bàsicament allí veurem a la gent nostra amb aquestes manifestacions, i intercalat amb diferents entrevistes a protagonistes de l'època. Hi ha 8 entrevistes diferents, una que és al senyor Xavier Bono com a bomber, una altra, si me'n recordo t'ho dic ràpid, a Joan Callau com a portaveu del Comitè Antinuclear, una altra al Jaume Morrón, que era el portaveu del UAIS en aquell moment, un altre Xavier Samarra, que era periodista del diari de Tarragona en aquella època, dos alcaldes, un el de Vandellòs, perquè nosaltres som així de democràtics i donem doncs, veu a tothom, i l'altre aragonès de Montroig, a Lluís Preciado, que és el de l'emplaçament mestral, tecnològic mestral, li diuen així perquè se'n donen vergonya de dir-se Vandellòs, i un altre, crec que bueno, he dit 8, no sé si te les he dit totes exactament, però em sembla que són les 8 que t'he dit. Bueno, i amb aquestes entrevistes actuals, que això són entrevistes actuals, el que doncs ho fem un viatge itinerant des de que van començar els problemes des que s'inicia l'incendi fins que s'acaba doncs, una miqueta més després de que s'anuncia el tancament. I crec que bueno, és l'aportació que Ecologistes en Acció ha fet amb aquesta campanya. Aquesta campanya l'han presentat a premsa el 19 d'octubre, el primer lloc on s'exhibirà l'exposició i el vídeo, com no podia ser d'altra forma, és aquí a l'Ametlla. I després, bé, mira com canvien les coses, el 26 estem a Vandellòs Hospitalet, amb la campanya, ho dic perquè fa 20 anys hauria sigut bastant improbable. Abans també el 24, el dissabte, fem la presentació a Barcelona. La presentació del 19 la vam fer a Madrid simultàniament, Tarragona i Madrid. Després i després fem un recorregut, ja no us dic més dates perquè suposo que tampoc anireu a vindre, ja us ho he portat jo aquí. Anem a Tivissa, a la Serra d'Almos, a Pratdit, a Montroig, a Cambrils, a Reus, a Tortosa, i de Barcelona ja us estalvio, de Barcelona hi ha un centre cívic Mas 10, un altre centre cívic que ara no recordo, Casa Elizalde també, que també és un altre centre on es tira una setmana l'exposició, o sigui, com a mínim hi ha 5 o 6 llocs de Barcelona. Vilanova i la Geltrú, perdona, que m'on anem el 15-16 de juliol a Vilanova i la Geltrú.
Bueno, voltarà ahir, força,
ahir, no? Ahir tenia una petició de la Universitat de València per aportar l'exposició, de la Universitat de València, que em truquen. Bueno, nosaltres intentarem arribar on podrem, perquè tampoc tenim tanta pasta com per a l'exposició en si. I tot plegat doncs, ens ha costat uns 5.000 euros que posem íntegrament a Ecologistes en Acció, que no posa ni un euro ningú, cap administració pública, ni, és totalment independent. I ara doncs, hi haurà també uns diners que gastar amb desplaçaments. Intentarem arribar al màxim de llocs possibles per a mostrar això. I, bueno, i a mi particularment doncs, a la que em fa molta il·lusió l'estar avui presentant-lo per primer cop al públic. Els porxos. Sí, el centre d'interpretació de la pesca. Em fa molta il·lusió fer-ho doncs, perquè ja et dic que nosaltres ho hem plantejat, això ho vaig presentar als companys i companys ecologistes, ho hem plantejat com una turné, no? que revifi el sentit antinuclear de la gent, perquè és el que anem, d'alguna manera, però que a la vegada doncs, també reivindiqui l'orgull d'haver participat en aquelles, aquelles manifestacions, l'orgull d'haver aconseguit el que es va aconseguir, l'orgull de saber-se defensar quan un està agredit. Això és el que venim a reivindicar aquesta tarda aquí.
Molt bé, ja per acabar, ja ha passat el temps. L'Eloi m'ha dit que no es gastaria els 5 minuts. Mira'ls.
Han criat, els 5 minuts han criat.
Algú vol dir alguna cosa per tancar?
No, agrair la feina feta dels companys ecologistes en acció i a veure, animar la gent, pues, aquesta tarda vingui a veure l'exposició. I de totes maneres ja hem quedat amb l'Eloi que després els vídeos els penjarem a la Cala TV, i que això no serveixi d'excusa per no vindre, o sigui, que baixi
tothom
als porxos a veure-ho, i després també ho penjarem a la Cala TV, perquè crec que és la nostra missió d'anar difundint la veritat sobre aquest tema. I si a la llarga aconseguim que el que l'Eloi ha anomenat utopia pugui ser una realitat, doncs el nostre gra de sorra no es quedarà pel camí, sempre anirà al costat d'ells.
Gràcies.
Doncs bueno, moltes gràcies a tots per haver vingut. Hem celebrat este 20è aniversari, que poguéssim celebrar
xerrant,
més, no?
Eh? Bueno, celebrat xerrant.
També va bé, no? Hem recordat, sí. Hem repassat una mica la nostra història. I dic que la setmana que ve tornarem en un nou Gallinea amb el nostre format habitual. Bona tarda. Dimecres de 4 a 5 de la tarda, una tertúlia i un cafè. Escolta el Galliner. Un espai radiofònic per on passa la vida social de l'Ametlla de Mar. Tots els dimecres de 4 a 5 de la tarda fem petar la xerrada. No deixes que l'actualitat et passi de llarg. Amb una ràdio i un cafè, escolta el Galliner. La tertúlia de la Cala Ràdio, on tu també hi ets convidat.